Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Llull donà molta importància al llenguatge i a l'ordre discursiu. Els noms reals i les definicions d'un subjecte allunyen l'enteniment de l'error. Els noms relatius permeten la identificació d'uns noms relatius amb els altres. En definitiva, els noms tenen un caràcter psicològic, s'enllacen amb l'enteniment i la voluntat. Llull buscava un llenguatge universal que pogués esdevenir mètode basat en el càlcul que permetés dirigir les disputes i arribar a assolir la veritat. És de destacar també l'ús que fa de la figura quaternària: aigua, aire, terra, foc, que pren de la filosofia de Scott Eurigenia. Els objectius de la figura són la predicació als infidels fins a arribar al martiri, l'escriptura d'un llibre contra els errors d'aquells infidels, Llull deia que havia de ser el millor llibre del món, i creació d'escoles, monestirs, on s'ensenyés àrab i altres llengües orientals com instrucció, precisament, dels missioners. En definitiva, l'obsessió dominant en Llull, fins al darrer moment de la seva llarga vida, serà la conversió dels musulmans, dels jueus i dels altres infidels, especialment els tàrtars, a la fe cristiana.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i el Cines Full del Centre Comercial Esplau et conviden el dimarts 21 de juny a les 9 del vespre a la preestrena de Un hombre de altura.
Diga.
¿Casa?
Disculpe.
Le llamo desde un teléfono móvil que he encontrado. He mirado en los contactos y había uno que ponía casa y, en fin, he llamado.
Diane és una reconeguda advocada. Alexander, un home encantador i simpàtic, l'home perfecte. Però a la seva primera cita, la Diane descobrirà el seu petit secret.
¿Sabes que eres un hombre extraordinario? Haces que el mundo sea más grande.
Si voleu descobrir el secret d'Alexander i passar una bona estona amb aquesta comèdia romàntica, entreu a radioestel.cat i participeu al sorteig de 50 invitacions per a dues persones. Només cal que dieu els vostres noms al punt de control del Cines Full del Centre Comercial Esplau. El proper dimarts 21 de juny a les 9 del vespre, Un nombre d'altura en primícia gràcies a Radio Estel. Un nombre d'altura s'estrena en cines el 22 de juny. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up
the road. Gracias al compromiso del Partido Popular con nuestros mayores, seguirán subiendo las pensiones.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular, seguirán subiendo las pensiones cada año y siempre. Partido Popular, a favor.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Benvinguts, amics oients, novament. Bon vespre. La xifra de refugiats i desplaçats torna a marcar un nou rècord amb les dades corresponents al 2015. L'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats afirma, coincidint amb la celebració avui de la Jornada Mundial del Refugiat, que l'any passat es va tancar amb 65.300.000 persones, de les quals gairebé 41 milions són desplaçades per guerres, violència, persecució o violacions dels drets humans. En el seu informe, ACNUR també revela que cada minut 24 persones es veuen obligades a abandonar casa seva. Pel que fa als principals països generadors de refugiats i desplaçats, al capdavant hi trobem Síria, seguida de l'Afganistan, Somàlia i el Sudan del Sud. I si mirem els països d'acollida, destaca un any més Turquia, amb més de 2,5 milions de persones desplaçades i refugiades l'any 2015. En el cas de les sol·licituds d'asil, l'any passat van créixer d'un 48% i Alemanya va ser el país que va liderar les peticions a escala mundial al davant dels Estats Units. Molts d'aquests drames s'acaben malament, de vegades com a Turquia, on una ONG ha denunciat que una família siriana sembla que va ser tirotejada per les forces de seguretat del país quan intentava travessar la frontera. Mentre els polítics actuen amb lentitud, la població mostra la seva solidaritat. Un exemple ha estat la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona. Ahir a la tarda, amb motiu d'aquest Dia Mundial del Refugiat, es va fer una marxa convocada per la plataforma Stop Mare Mortum, de la qual forma part Justícia i Pau i de la qual també hi són presents moltes persones d'inspiració cristiana. Amb inici a la plaça Universitat de la capital catalana, es va fer el recorregut amb el lema Obriu fronteres, volem acollir. La protesta també tenia el suport d'alguns sindicats i partits polítics i volia reclamar acollida dels refugiats. Els convocants parteixen de la idea que la xifra de 418 nous refugiats que han d'arribar a Espanya els propers mesos és clarament insuficient. La principal demanda és l'obertura de vies segures per al desplaçament dels refugiats. Es calcula que només en 2 anys i mig unes 10.000 persones han mort ofegades a la Mediterrània. Des de principis d'aquest 2016 ja n'han arribat a morir unes 3.000. Des de Càritas i des del nostre programa La Veu de Càritas fem nostre el clam de la manifestació d'ahir i també tot el que és la necessitat de contribuir a la reducció d'unes xifres que són senzillament lamentables o fins i tot vergonyoses. Avui els protagonistes són a La Veu de Càritas la formació i el voluntariat. En aquest especial sentirem primer el missatge institucional a càrrec de Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. Tarragona, ciutat que, per cert, acollirà el 22 d'octubre la trobada de Càritas Catalunya amb voluntaris. I també després conversarem amb Teresa Roig, membre de la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya i responsable d'aquest àmbit a Càritas Diocesana de Tarragona. I serà igualment present Salvador Graner, director de la trobada de Càritas Catalunya per el 22 d'octubre. I Madeleine Vigil Escalera, voluntària de Càritas Diocesana de Tarragona. Amb ells parlarem i reflexionarem sobre la tasca del voluntari i sobre la Càritas del present i del futur. També tindrem, com sempre, el resum de notícies de la setmana i l'agenda de previsions. Salutacions de l'equip que us acompanyarà avui com cada dilluns fins a les 9 del vespre a Ràdio Estem, amb el Toni Huguet a les vies de so i també l'assistència tècnica des de Tarragona de Santi Grimau. I la resta, amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La Veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. El missatge de la caritat.
Fins a aquest programa especial dedicat a la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya volem proposar-vos una breu reflexió i avui aquesta reflexió ens arriba de la mà del director de Càritas Diocesana de Tarragona, una entitat diocesana que lògicament forma part també de la Comissió de formació i voluntariat. Ens escolta ja Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. Senyor Roig, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Molt bon vespre.
Bé, què ens diria sobre la importància de la formació dels voluntaris, és a dir, de la formació de les persones que ajuden Càritas i de la seva mateixa tasca tan decisiva perquè Càritas treballi bé pels altres, pels necessitats?
Bé, tenint en compte que la base del voluntariat és el fonament insubstituïble de tota l'estructura de Càritas, hauríem de dir que tota estructura necessita sempre un manteniment i, sobretot, una revitalització per tal que sigui productiva i, sobretot, actualitzada. Aleshores, el voluntariat, que majoritàriament a Càritas, com també en altres institucions, té un promig d'edat doncs, d'una considerable alçada, diríem que necessita també una renovació generacional, per un costat, però també una formació permanent que l'adapti a les necessitats i als requeriments que la societat ens interroga cada dia.
Uh-huh. Per tant, és el manteniment, la formació permanent i la manera de garantir que les persones voluntàries sàpiguen també que es troben en un lloc que funciona donant indicacions, donant estímuls i no de forma automàtica, fes el que puguis i et deixa de banda, sinó que t'acull i et protegeix també amb aquesta formació.
Sí, no es tracta de ser voluntari per treballar des de la estricta anarquia personal. Es tracta de ser voluntari per treballar juntament amb un equip que té uns objectius, que té unes finalitats i que té una progressió de treball en conjunt. I aquest és l'educació que costa més de fer entendre que les persones han de tenir un col·lectiu d'interrelacions que totes tinguin un mateix objectiu. Per tant, és important saber els protocols d'actuació, la manera com s'ha d'atendre els participants que arriben, de quina manera hem de respondre determinades qüestions que se'ns pregunten. Per tant, és molt important la part pedagògica d'aquesta línia del voluntariat de cara a l'acció social. I això és el que últimament estem intentant accentuar amb més intensitat per tal d'aconseguir que els resultats dels voluntaris siguin plenament òptims.
Que sigui òptima, en definitiva, la feina de Càritas amb els més necessitats, amb els més desprotegits. D'aquí a uns instants conversarem precisament amb persones que tenen a veure o bé amb el voluntariat directament o bé amb la mateixa Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest missatge de reflexió inicial, senyor Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona. També parlarem en la conversa precisament amb Salvador Graner sobre la trobada que es prepara per al 22 d'octubre. Una abraçada.
Molt bé, molt bona nit.
La veu de Càritas, testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La caritat és notícia.
Càritas Rubí va participar activament el dissabte 4 de juny en la jornada Mouta per Rubí, conjuntament amb la resta d'entitats que conformen la taula d'entitats de Rubí. Al llarg de la jornada es van organitzar diverses activitats lúdiques i es va fer recapte d'aliments i productes d'higiene a favor de les entitats que conformen la taula. Càritas Rubí va disposar d'un espai informatiu i participatiu atès per voluntaris i voluntàries. Un grup de 260 infants participants del Servei d'Intervenció Educativa CIE de Càritas Diocesana de Girona, 38 voluntaris de l'entitat i 13 persones contractades van gaudir, igualment el dissabte 4 de juny, de tota una jornada plena d'activitats per celebrar el final de curs en els diversos serveis educatius organitzada per l'obra social La Caixa i amb el finançament de l'Associació de Voluntaris La Caixa. Els infants més joves de 6 a 8 anys van visitar el Caixa Fòrum de Girona durant el matí. La resta de nois i noies, que tenen entre 9 i 16 anys, es van desplaçar a l'Espai Caixa per realitzar un seguit d'activitats. Tots els infants del Servei d'Intervenció Educativa de Càritas van celebrar el final de curs amb activitats lúdiques i divertides, però creatives, didàctiques i amb un alt valor educatiu, gràcies a la col·laboració de l'obra social La Caixa i el seu equip de persones tècniques i voluntàries. Més de 120 voluntaris, socis i personal de Càritas Diocesana d'Urgell es van donar cita el dissabte 11 de juny al Santuari del Sant Crist de Balaguer per celebrar l'assemblea anual, presidits per l'arcabisbe Joan Enric Vives, que va animar els presents a seguir sent testimonis de l'amor de Jesucrist. L'assemblea va començar al matí amb la benvinguda als voluntaris i directors de les Càritas parroquials d'arreu del Bisbat d'Urgell. L'acte inicial va ser presidit pel mateix arcabisbe Bisbe d'Urgell, juntament amb el delegat episcopal Jaume Mayoral i el director de la Càritas Urgell, Josep Casanova. Vives va posar de relleu la importància de les dades que reflecteix la memòria de Càritas Urgell corresponent a l'any 2015, que es va presentar durant l'acte. 899 famílies concretament han rebut suport econòmic directe de més de 204.200 euros, amb un increment del 17%. 310 infants han rebut suport en reforç escolar i gairebé 8.700 persones han rebut suport directament o indirecte en els projectes d'acollida. Josep Casanova va explicar en profunditat l'evolució que ha fet la gestió de l'entitat cap a l'economia social i solidària, posant en marxa el projecte Nou Grapats i la intenció de crear el nou espai Grapats. Després es va poder assistir a la conferència d'Anna de Jesús Gabela, tècnica del projecte d'Economia Social i de Treball de Càritas Espanyola, en què va explicar acuradament la tasca que està fent l'entitat arreu d'Espanya, on ja hi ha 42 empreses d'inserció social, una d'elles Nou Grapats. En acabar, es va celebrar la missa solemne presidida per Joan Enric Vives al Santuari del Sant Crist de Balaguer i un dinar de germanor per cloure la jornada. Dilluns passat, dia 13, es va celebrar als locals la llar de la Sagrada Família de Terrassa la festa de cloenda del curs per al reforç escolar que Càritas fa a la ciutat. La festa inicial es va fer de manera conjunta amb els dos punts de reforç, el del carrer Topete i el reforç de la Cogullada, espai estudi. Van participar-hi unes 80 persones entre infants, pares i mares i voluntaris. L'acte va consistir en un petit parlament per part dels coordinadors dels projectes que van agrair el treball i l'esforç per part dels infants, la implicació dels pares i especialment el compromís dels voluntaris durant tot el curs acadèmic. Després, Cesc Serrat, conegut rondallaire de la ciutat, va oferir la seva col·laboració per fer aquest final de festa. Va explicar diversos contes, implicant, fent riure i cantar tots els participants. Després, al pati del local, tots van compartir un petit berenar on moltes de les mares dels infants participants van col·laborar fent aportació de variades postres elaborades per elles. Nova edició de la nit de Ràdio Esteli de Catalunya Cristiana. Dimarts passat, l'acte va començar amb la projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia de Barcelona i després va tenir lloc al sopar a l'hotel Avenida Palas, on Càritas Catalunya, per cert, va estar present i àmpliament representada. L'acte presidit per l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acompanyat pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, va comptar amb altres personalitats. Concretament, en representació de Càritas hi eren Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, Josep Civit, secretari general, Salvador Busquets, director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Obiols, director general de Càritas Diocesana de Terrassa, Joan Torrents, director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i una representació de voluntaris i professionals de Càritas a les diferents diòcesis. També hi havia com a presentadors la teresiana Maria Victòria Molins i el conegut meteoròleg Tomàs Molina. Al llarg del sopar es va comptar amb les actuacions de Marina Rossell i del tenor Jordi Cortada. També hi va col·laborar l'actor Joan Pera. Igualment, dimarts passat va tenir lloc al Teatre Nacional de Catalunya l'inici del 5è Congrés del Tercer Sector Social, en què participa activament Càritas. Prop de 1.800 persones han participat en les 3 jornades del Congrés dins les diverses activitats programades celebrades al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i que han comptat amb la participació d'una quarantena de ponents nacionals i internacionals. Durant 2 dies s'han fet 2 grans col·loquis, 8 debats per reflexionar sobre reptes actuals del tercer sector social i una àgora d'experiències en què s'han presentat 154 testimonis innovadors que s'estan portant a terme a dia d'avui per les entitats socials. El 5è Congrés es va cloure dijous 16 a l'auditori del CCCB, en un acte en el qual es va fer públic el manifest final del 5è Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va conèixer dimecres passat Joan Amat, un dels iniciadors de Càritas Diocesana de Barcelona, el primer voluntari que, com a advocat, el 1944 va crear el Servei d'Assessoria Jurídica del que aleshores era el Secretariat General Diocesà de Beneficència Cristiana. Actualment, aquest servei continua la seva tasca amb un equip jove de voluntaris monitorat precisament pel mateix Amat. Amat va començar en aquella època treballant amb el bisbe Gregorio Modrego i al costat del beat Pere Terrés per posar a disposició dels qui ho necessitessin un servei gratuït d'advocats per resoldre diferents situacions dràstiques o dubtes per als quals es requeria una assessoria professional. L'arcabisbe Omella va poder conèixer com ha evolucionat el funcionament d'aquest servei d'assessors, tant de la mà de l'artífex i director com d'alguns dels advocats voluntaris que actualment han pres el relleu en aquesta tasca. Com a record de la visita, el senyor Amat va obsequiar l'arcabisbe de Barcelona amb un llibre sobre pelegrinatges, juntament amb la seva disposició, que amb 91 anys es manté amb energia i, com va dir, continua el servei incondicional de l'arcabisbe de Barcelona. I Càritas ha presentat al conjunt dels representants polítics un document amb 10 propostes concretes que contribueixen a la construcció d'una societat cohesionada, justa i fraterna en el marc de la convocatòria de noves eleccions generals per aquest proper diumenge a l'Estat espanyol. Càritas és testimoni de l'increment de la desigualtat i la injustícia i coneix de primera mà la realitat de les persones en situació de més vulnerabilitat. És a partir d'aquesta experiència de lluita contra la pobresa que Càritas reflexiona i proposa les estratègies més adequades per protegir de la dignitat humana i els drets de les persones en situació d'exclusió social, tot incidint en les causes d'aquesta situació. Les 10 propostes són breument aquestes: un reconeixement dels drets socials, un treball digne i salari just, una garantia d'ingressos mínims, una reforma legislativa que reconegui la dació en pagament i el lloguer social, una aposta per l'economia social i solidària en la contractació pública, una garantia d'accés a la salut per a totes les persones, una renovació dels permisos de residència no exclusivament lligats a un contracte de treball, una garantia de compliment dels drets humans per als ciutadans estrangers, definició de metes i indicadors per als compromisos adquirits per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible i, finalment, un augment de l'ajuda oficial al desenvolupament, fins al punt d'arribar com a mínim al 0,4% al final de la legislatura. I després del resum informatiu, recordem que al Facebook de Càritas Catalunya hi trobareu moltes altres notícies extretes, en molts casos, d'agències i mitjans de comunicació.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El treball caritatiu de la setmana.
Com que en el programa d'avui la protagonista és la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya, volem enfocar la nostra conversa en un format monogràfic, a diferència del que és habitual, en tot el que és aquest treball coordinat de les Càritas diocesanes a Catalunya. La formació i el voluntariat són protagonistes i avui tenim la presència de 3 testimonis que ens acompanyen des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona. Allà tenim Teresa Ros, responsable de la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Diocesana de Tarragona. Bon vespre o bona nit, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
També és amb nosaltres Salvador Graner, director de la trobada de Càritas Catalunya, que s'ha programat per el 22 d'octubre a Tarragona, i també voluntari. Senyor Salvador Graner, bona tarda, bon vespre.
Bon vespre.
Com estem?
Molt bé.
I completem les presentacions saludant Madeleine Vigil Escalera, que és voluntària de Càritas Diocesana de Tarragona i, entre altres serveis recents, va participar ara fa unes poques setmanes a Madrid en una important reunió a El Escorial, concretament de la Confederació de Càritas Espanyola, també sobre voluntariat. Madeleine Vigil, bona tarda, bon vespre.
Bona tarda, sí, és.
Com estem? De quin país és vostè?
De Cuba.
De Cuba. Quant temps fa que viu a Catalunya?
16 anys.
Ah, déu-n'hi-do, molt bé. Ja està prou ben adaptada, entén bé el català, a més.
Sí, perfecte.
Molt bé, doncs moltes gràcies també per la seva presència. Viu a Tarragona mateix?
Sí.
Bé, doncs comencem parlant de la Comissió de Formació i Voluntariat. Com la definirien, per exemple, senyora Teresa Ros, a nivell de Càritas Catalunya i a nivell d'una diòcesi com, per exemple, pot ser la seva, la de Tarragona?
Bé, la Comissió de Formació i Voluntariat és una de les diferents comissions de treball que endeguem entre les diferents, les 10 Càritas diocesanes que tenim la seu a Catalunya. I suposa una estructura de coordinació, de vincle, d'intercanvi d'experiències que ens ajuda a viure en comunió i enriquir-nos i poder també portar fins i tot a terme algunes accions conjuntes, no?, a nivell de totes les Càritas diocesanes.
Uh-huh. Per tant, tot el que es refereix a les classes que es poden donar, lingüístiques, de preparació per a inserció en el món laboral, de temes per formar treballadors, no?, de tots els àmbits, tota aquesta formació i tot el que és la coordinació dels voluntaris, que són uns quants milers a tot Catalunya, és el que porta aquesta comissió, oi?
Efectivament, portem tot el tema del voluntariat i la formació del voluntariat. A nivell de Càritas Catalunya funcionen diferents comissions. Sociolaboral, per una banda, que sí que s'encarrega de programes adreçats a persones que s'han de capacitar, no?, per a la inserció al món laboral, com funciona també la comissió de migració, la comissió de comunicació, i nosaltres doncs agafem tota aquesta branca del voluntariat com a institució de voluntariat que som, i per això doncs tota la tasca doncs vetlla per tot el que és la gestió del voluntariat, que en aquest moment doncs, té una importància important també davant de la llei de voluntariat, la nova llei de voluntariat que s'endega aquí al nostre país i que suposa d'alguna manera doncs, donar encara més visibilització i més vàlua i més compromís a tota la tasca, no?, que fa el voluntariat aquí a Catalunya i a la nostra institució.
Per tant, aclarim que tot el que és la formació per a la inserció laboral, formació de gent que busca feina, això forma part de l'altra comissió, la d'inserció laboral, vaja, la formació laboral.
Efectivament, la comissió laboral. Sí, la comissió de sociolaboral.
Molt bé. Doncs ens ha fet una primera explicació Teresa Ros. Salvador Graner, si li sembla, parlem de la trobada del 22 d'octubre. Com està en aquests moments la preparació? Dic com està en aquests moments perquè els oients del programa La Veu de Càritas a Ràdio Estel, molts d'ells segur que ja saben una mica de què va, perquè ja ens ho ha explicat en alguna ocasió el senyor Francesc Ros, el director de Càritas Diocesana de Tarragona. Però vaja, expliqui'ns alguna novetat que hi hagi.
Bé, en el context del voluntariat de Càritas, que parlava la Teresa, Càritas Catalunya ens ha convocat a una gran trobada el 22 d'octubre, com deies bé, no? Estem convocats les 10 Càritas diocesanes dels bisbats amb seu a Catalunya. Serà la tercera trobada d'aquesta mena, després de les celebrades a Barcelona i Girona. I per què aquesta trobada? Doncs perquè necessitem reflexionar junts sobre la greu situació d'emergència social derivada en gran part de la crisi econòmica i d'altres per qüestions estructurals, en la que la pobresa es va cronificant i deixa a la vorera moltes persones que viuen en condicions d'absoluta precarietat. És per això que volem continuar siguent una veu de denúncia i un instrument de transformació social des de la radicalitat de l'Evangeli de Jesús ressuscitat. Uh-huh. I ho volem gaudir entre tots en un espai de trobada, convivència, que ens enforteixi com a família de Càritas.
Uh-huh. Bé, doncs aquesta és la idea, fer un espai de compartir, de confraternitzar i d'enriquir experiències. Com està la previsió pel que fa a la logística? Hi ha alguna cosa que es pugui avançar o de moment es continuen recollint inscripcions?
Ara estem en el procés de llançament d'inscripcions. Tenim ja tota la logística de les carpes, això ho fem en un espai obert, Serem 1.800, 1.900 persones. Hi ha un equip de 90 voluntaris que seran els que treballaran directament en la preparació i en l'organització de la trobada, i tot està bastant encaminat ja.
Mm-hmm. Bé, doncs la trobada, recordem-ho, és el 22 d'octubre, tot el dia, a Tarragona, i allà els qui estiguin interessats poden anar-hi, però és necessari que es posin en contacte amb el voluntariat o amb la persona corresponent de cada Càritas diocesana per inscriure-s'hi. O es pot fer directament a Tarragona, això?
No, és a través de les Càritas diocesanes.
Molt bé, perfecte. Doncs avui ens acompanyen Teresa Ros, responsable de la Comissió del Voluntariat de Càritas diocesana de Tarragona, Salvador Graner, també voluntari de Càritas diocesana de Tarragona i director de la trobada de Càritas Catalunya, que es farà a la capital del Tarragonès el 22 d'octubre, i Madeleine Vigil Escalera, que és voluntària, ens pot explicar moltes coses del que fa. Madeleine, què és el que fa vostè com a voluntària?
En este pasado encuentro...
Em referia en general, i després parlem de l'encontre.
Sí, trabajo, participo como voluntaria en el ropero de filigrana y en el almacén de que tiene Càritas aquí en Tarragona.
Uh-huh. I fa molt de temps que ho fa?
Bien, pero...
Sí, fa temps, dic, hace tiempo que se dedica a esto.
3 años.
Molt bé.
Sí.
I bé, com va ser la seva experiència, com dèiem abans, a l'Escorial, a les jornades de la Confederació de Càritas Espanyola, on va participar vostè i va participar Càritas Tarragona, també?
Sí, exacto. Sí, para mí fue una experiencia enriquecedora porque... Bueno, estos encuentros están su objetivo es generar espacios donde los voluntarios puedan expresar un intercambio de sus vivencias, de cómo en cada Cáritas se lleva el trabajo de voluntariado. Y hombre, es siempre interesante acopiar temas de cómo se va llevando todo el voluntariado, ¿no? Uh-huh. Fue muy interesante para mí. Se crearon café tertulias donde de diferentes provincias manifestaban cómo llevaban el trabajo, cómo era básicamente el trabajo en voluntariados. Se hicieron talleres de formación, o sea, estuvo muy bien contemplado todo y...
I vaja, els voluntaris van poder... conèixer altres experiències diferents de les pròpies, no?
Sí, porque se tocaron muchos temas, entre ellos la gestión de emociones, el estrés, que eso hoy en día se lleva muy intenso, el trabajo en equipo, los estereotipos, fueron 5 temas, o sea, 5 talleres de formación que, quieras o no, o sea, te ayuda a formarte un poco más de cómo acompañar a las diferentes personas que acuden a nosotros, y nosotros como voluntarios podemos... llevarlo aún mejor, ¿no?
Ara que parla Madeleine Vigil de l'estrès, de la... Vaja, del ritme trafegat i de tot el que ens passa, és un repte, no? Suposo, Teresa Ros i Salvador Graner, per a la Comissió de Formació i Voluntariat, gestionar tot el que és la dedicació d'una part de la pròpia vida molt generosa a l'ajuda als altres a través de Càritas. Com estan aquests moments... El voluntariat, sabem que hi ha més de 10.000 o més de 12.000 voluntaris a Càritas arreu de Catalunya, i això són moltes persones, malgrat que vivim en una època en què hi ha moltes obligacions personals, familiars, laborals, etc.
Així és, i a més el perfil de persones que s'adrecen a nosaltres per desenvolupar el voluntariat és molt diferent. A vegades està lligat a persones jubilades, però persones a l'atur, però també doncs, ha crescut l'interès i la necessitat de donar un cop de mà de persones que volen compartir part del seu temps lliure. Hi ha diferents formes en aquest moment, no?, de contemplar l'objectiu d'un voluntari. Uh-huh. I un voluntari a Càritas, no?, que afegeix també el plus doncs, de fer les coses, no?, en nom de la comunitat cristiana. I és per això que intentem també, no?, que tota l'acció que portem a terme vagi també amarada de sentit, d'horitzó i d'espiritualitat.
Uh-huh. Salvador Graner, sobre aquest repte, vol afegir alguna cosa també?
No, la gestió dels voluntaris amb tanta gent, amb tants orígens i amb tantes funcions a fer, doncs és molt complexa. Requereix una base sòlida del que fem, explicar per què ho fem i després preparar la gent. perquè hi ha una cosa és la disponibilitat i l'altra les aptituds i les capacitats necessàries. Uh-huh. I amb això s'està.
Sí, el perfil del voluntari i voluntària actual a Càritas arreu de Catalunya el podem definir? Potser una dona de més de 60 anys, jubilada, podríem dir?
Sí, en general sí, tot i que va variant també una mica, la incorporació d'homes i la incorporació també de gent més jove. Però encara, doncs, diríem que el perfil majoritari és aquest.
Uh-huh. Bé, doncs, interessant també saber per on van les coses, perquè certament hi ha moltes jubilacions jubiloses. De fet, aquí en el nostre programa hem tingut, des del principi, les últimes setmanes, testimonis de voluntaris que són persones jubilades, jubiloses, i que fan amb alegria molta feina. Però és cert que també es necessiten joves i altres perfils. De tot és bo que n'hi hagi, oi?
Exactament.
Sí. No sé si en el cas de Salvador Graner no ens veiem, perquè vostès són a Tarragona, jo a Barcelona, però també em sembla que és jove o no és precisament jubilat, no, Salvador Graner?
No. I la comissió que organitza la trobada és una comissió que s'ha fet expressament per aquesta trobada, i el formen 8 professionals que tenen la seva activitat i que es dediquen a aquesta funció concreta. Per tant, els orígens i les motivacions són diverses, i en tenim un cas en el cas de la trobada.
Uh-huh. Sí, la trobada s'ha marcat alguns objectius concrets, senyor Graner, perquè tots els que hi vagin vegin una mica un abans i un després, sobretot per reforçar i per millorar la tasca que fan.
Bueno, com he dit abans, el que es vol és reflexionar sobre aquest procés de transformació social tan necessari a la nostra societat, i tindrem 2 ponències que ens ajudaran a poder reflexionar sobre el tema. La primera ponència és del senyor Imanol Zubero, que és doctor en Sociologia per la Universitat del País Basc, i una segona ponència de mossèn Miquel Barberà, que és llicenciat en Teologia i Sociologia, que parlarà de l'esperit de Càritas. Sobre aquestes 2 ponències girarà tota la trobada, i després tindrem una experiència de Pallassos Sense Fronteres per poder també reflexionar amb altres fets de solidaritat i experiències com la que nosaltres portem des d'un altre vessant.
Mm-hmm. Li vull adreçar una pregunta també a Madeleine Vigil. Com sí. és la seva història personal amb Càritas? Com va començar a contactar amb Càritas? No sé si va contactar també amb Càritas per necessitat o va ser directament per oferir el voluntariat. Ens ho pot explicar una mica, aquests últims 3 anys, sobretot?
No, en mi caso fue por circunstancias de como va el país en estos días. Yo me quedé fuera de mi trabajo por un problema de la empresa. Cerró mi departamento y entonces yo me quise... Entonces crear, ir a Cáritas para, sí. En el momento que no encontrara trabajo, pues estar vinculada al voluntariado de Cáritas, porque estaba interesado en ello y me ha ido muy bien.
Uh-huh. Sí, per tant, no era una necessitat extrema, però sí era una necessitat, doncs, de veure com podia reorientar la seva vida, no? Després d'aquesta situació.
Sobretot les emocions.
Sí, perquè segur que és dur, no?, quedar-se sense sí. feina. Portava gaire temps treballant en aquesta empresa?
Treballava en la cadena C.
Sí, però era molt de temps que portava treballant?
Sí, llevava 8 anys treballant allí con ella.
Bé, doncs bé, són situacions que es produeixen
sí, exacto.
I que després, doncs, obliguen a reorientar, perquè la vida ha de continuar, no? Aquesta sí. és una tasca permanent de Càritas a través dels seus voluntaris i professionals, no? També que no s'enfonsin les persones que estan, doncs, sense feina, sense recursos, i aquí, doncs, també és un repte per a la comissió arreu de Catalunya, perquè arreu de Catalunya hi ha necessitat, Teresa.
Hi ha necessitats, efectivament. Mm-hmm. A vegades també nosaltres mateixos necessitem, com a institució, doncs, ser capaços de generar l'estructura necessària per poder canalitzar la disponibilitat i la il·lusió de la gent de donar un cop de mà. Però, efectivament, cada vegada s'obren més fronts a l'hora de poder acompanyar les situacions de les famílies que estan patint les conseqüències de tota la situació social que vivim.
Una situació social que, per simplificar, la veiem molt marcada per la crisi econòmica i social d'aquests últims anys, però això, com deia un dels lemes, concretament el de Càritas Diocesana de Barcelona, en la campanya de Corpus, després del mes d'un no ve el millor, és a dir, després de la tempesta no ve la calma. Això suposo que ho estan veient i també amb la feina dels voluntaris. No és només amb el nombre de persones ateses o amb els recursos econòmics. Ara mateix com evoluciona la xifra de voluntaris en general? Cap a on creuen que va, Teresa o Salvador, sobretot? Tenint en compte que en tenim més de 10.000 a Catalunya, més o menys, però que això poden augmentar, poden disminuir, segons com vagin
doncs,
les coses.
Dèiem també, no?, que la sensibilitat social davant de la solidaritat és evident. I el que passa és que moltes vegades esperem trobar solucions o solucionar les problemàtiques i ens hem de preparar cada vegada més per acompanyar les persones en el seu sofriment, però sense tenir les eines perquè tirin al davant. És més el recolzar-les perquè des de les seves potencialitats mantinguin el sentit de la vida i lluitin i puguin emprendre, no?, canvis en la seva vida, però doncs, sense assegurar solucions.
Uh-huh. Doncs aquesta és la màxima prioritat, no?, aconseguir que la feina de Càritas pugui arribar al màxim nombre de persones necessitades. Avui ens acompanyen en aquesta fusió de projecte i testimonis dins la veu de Càritas Teresa Ros, responsable de la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Diocesana de Tarragona i també membre de la comissió d'aquest àmbit a Càritas Catalunya, la voluntària Madeleine Vigil Escalera, de Càritas Diocesana de Tarragona, també, i Salvador Graner, voluntari i director de la trobada de Càritas Catalunya programada per al 22 d'octubre. Bé, encara parlem sobre el voluntariat a Càritas i jo els pregunto com els agradaria que fos en el futur Càritas a nivell general i com els agradaria que fossin els seus voluntaris. Qui vol respondre primer? Teresa, per exemple, endavant.
Doncs a mi m'agradaria que poguessin ser capaços de portar a terme una acció que sàpiga anar a l'arrel de les problemàtiques, de com funcionen les coses de forma injusta i que ens ajudés a transformar el món.
Uh-huh. Sí, Salvador, Madeleine, tenen alguna idea sobre la Càritas del futur?
No, afegint-hi que això ho hem de fer des de la diversitat i treballant colze a colze amb molta gent que està compromesa. Crec que podem ser optimistes que la nostra societat hi ha gent molt compromesa, cada un des de la seva vessant, de la seva motivació, i aquests moviments de transformació social jo crec que tindran impacte i hem de treballar per això.
Uh-huh. Sí, Madeleine Vigil segur que té impressions molt positives sobre el que és Càritas per a ella.
Sí, totalment.
Perquè ha vist en pròpia carn doncs, l'ajuda de l'entitat.
Sí.
Bé, li agradaria que no fossin necessaris els voluntaris, potser, en el futur? Bé, sigui el que sigui, que serveixi per ajudar la gent, en tot cas.
Sí,
no?
Com no. Sí, estaria d'acord que s'incrementara el voluntariado para sentir un poco más la sensibilidad de todo el que acuda a nosotros, poderlos acompañar y que se sientan bien.
Però potser que no augmentés el nombre de persones necessitades, perquè aquí el desitjable és que tothom pugui tenir una feina, un habitatge digne, unes seguretats mínimes. Això és el que desitjaríem i que la feina de Càritas fos la mínima possible. Bé, encara li volem preguntar a Madeleine Vigil per la feina que fa en aquesta botiga de roba, m'ha dit, o en un servei de roba, no?, de preparació de roba. Com treballa com a voluntària allà?
Sí, recibimos a todas las personas que vienen a la tienda y se les acompaña en todo lo que necesiten, tanto emocionalmente como en intereses comunes que tienen por las diferentes carencias que tienen. Se les acompaña en sentido general.
Uh-huh. I, per tant, un cop se'ls hi pregunta què poden necessitar o se'ls diu com és la seva situació, se'ls hi pot facilitar determinat tipus de roba, no?
Sí, exacto, ahí en la tienda, sí.
Uh-huh. Molt bé. I la botiga també funciona, no?, com una tenda de roba on la gent pot comprar i ajudar Càritas, també. ¿También se pueden comprar piezas de ropa a la botiga, Madeleine?
Sí, exacto. Ellos acuden, tanto vienen a comprar o por las parroquias se les da unos vales por cuando no tienen, o sea, no tienen dinero, se les ayuda y bueno, se les orienta y ya, como bien le decía anteriormente, se le acompaña, se les brinda apoyo, porque muchas de esas personas vienen con las emociones, como digo yo, un poco rotas. Uh-huh, sí. Se prepara todo lo que es la ropa, nos traen, o sea, ropa para donarla, donaciones, atendemos todas esas cosas. Uh-huh. El recibo de ropa, de donaciones, atención a los propios clientes, los que vienen necesitados, de todo un poco.
Sí, molt bé. Bé, i per acabar m'agradaria també preguntar a Teresa Ros, sobretot com a responsable de la Comissió del Voluntariat de Càritas Diocesana de Tarragona i com a membre de la comissió d'aquest àmbit a Càritas Catalunya, com treballa habitualment la comissió a nivell de Catalunya? Es reuneix periòdicament?
La comissió, ens reunim els responsables de formació voluntària de cada Càritas Diocesana, ens reunim periòdicament cada dos mesos aproximadament i treballem algun tema comú que ens afecta, o bé perquè compartim materials, o bé perquè també portem a terme l'organització d'alguna encomienda, bé de jornada formativa o d'alguna trobada celebrativa que ens ve des de l'Assemblea de Càritas Catalunya. Enguany, per exemple, hem tingut la preparació de la jornada de formació, que la van tenir el 30 d'abril a Barcelona, i vam recollir allí, per exemple, tot el que havien estat en altres ocasions, les formacions que des de diferents àmbits preparaven la Comissió de Migració o de Sociolaboral o de Voluntariat. I a banda d'aquestes jornades formatives, pues, també tenim aquests encàrrecs de trobades de caire més celebratiu, com la que tindrem a l'octubre.
Mm-hmm. Per tant, es tracta d'estar en sintonia gràcies a les formes d'intercomunicació molt variades que tenim, tecnològiques, no? les xarxes socials i altres, i evidentment la possibilitat de trobar-se físicament amb certa regularitat, que també va bé perquè tots es coneguin una mica més. I aquest és el repte, no, Salvador Graner, de la trobada de Càritas Catalunya a Tarragona el 22 d'octubre?
És el repte, i nosaltres el que volem és engrescar-nos en el nostre compromís de transformació, i per això ens apleguem.
Bé, doncs que aquesta trobada, aquest aplec tan important del 22 d'octubre serveixi per donar un bon impuls a la feina dels voluntaris de Càritas arreu de Catalunya. Ha estat un plaer conversar aquests minuts avui en aquest programa especial dedicat a formació i voluntariat dins la veu de Càritas a Ràdio Estel amb Teresa Ros, responsable d'aquest àmbit a la Càritas Diocesana de Tarragona i també membre de la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya, amb Salvador Graner, voluntari i director de la trobada de Tarragona el 22 d'octubre, com dèiem, i Madeleine Vigil Escalera, voluntària de Càritas Diocesana de Tarragona. A tots tres, gràcies. Volen afegir alguna última cosa per acabar?
Moltes gràcies a vosaltres. I que la vida de compromís, doncs, que sigui per a tots un repte, no?, que ens ajudi a viure més humanament.
Queda tot dit. Una abraçada i felicitats per tota la feina que vostès fan. Fins aviat.
Fins aviat.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. L'agenda de Càritas.
Algunes previsions d'agenda. Des d'avui fins al dia 30, al Casino d'Alcarràs, tindrà lloc una campanya de sensibilització d'assentaments temporers amb una exposició formada per 4 panells informatius. Demà dimarts a les 6 de la tarda es clouran les tertúlies del programa d'atenció al fet migratori de Càritas Diocesana de Lleida. Més informació en aquesta Càritas Diocesana a Lleida. Aquest dimecres, dia 22, a les 8 del vespre, a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona, la comunitat de Sant Egidi organitza una vetlla de pregària en què col·labora Càritas Diocesana de Barcelona en memòria de les víctimes dels viatges cap a Europa amb el lema Morir d'Esperança. La celebració estarà presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, aquest dimecres 22 de juny a les 8 del vespre a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor al barri gòtic de Barcelona. Recordem, d'altra banda, també que avui és la Jornada Mundial del Refugiat. I aquest divendres, festa de Sant Joan Baptista, i dissabte, dia 25, tindrà lloc a Madrid la 73a Assemblea de la Confederació de Càritas Espanyola. Els representants de les Càritas dins les diòcesis amb seu a Catalunya hi seran també presents.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí la veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia. Tornarem dilluns vinent a la sintonia de Ràdio Estel a les 8 del vespre, com sempre. Us hem acompanyat el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit.
Petit concert de tarda. Romàntica, amb Kalina Makuta en Daniel, una peça del compositor Joaquim Salvat.
Ràdio Estel.
Montserrat Caballé interpreta Carmen, de Georges Bizet. Petit concert de tarda.
Són